Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A l'escenari del Pride, es diuen Wars. Abans hi haurà dues participants més del concurs de televisions europees, Rosa López, que va anar-hi el 2002 amb el Europe's Living Celebration, i la Zarra, que va representar França en l'edició d'aquest any. Zarra. Els concerts, però, arrenquen amb Sutherland, Julieta i la madrilenya Maria Escarmiento. I no gaire lluny de Maria Cristina, al Palau Sant Jordi, hi haurà una altra icona de la música mexicana, Marco Antonio Solís. Si te hago tanto mal. És un dels artistes més cèlebres de la música llatina, més de 40 milions de discos venuts, 9 milions d'escoltes mensuals a plataformes digitals i amb més de 50 anys de carrera, destacat com a compositor i com a productor amb les seves cançons romàntiques. Després de l'èxit que va tenir l'any passat, avui torna a Barcelona. I sense sortir de Montjuïc, el poble espanyol avui al Festival Alma porta Zara. La cantautora que està immersa en l'etapa electrònica i anirà fins a l'escenari de Barcelona a presentar el seu nou espectacle. Fora ja de la capital de Catalunya, avui és l'últim dia de l'acampada jove Sant Sadurní de Noia. Amb el grup del moment, els Tiets, que és un dels grans reclams de la jornada d'avui, en què també hi actuen els Amics de les Arts i Auxili, entre molts altres. I per acabar, un altre dels grans noms internacionals del cap de setmana és el de Ludovico Einaudi. Després de l'èxit amb les bandes sonores de les pel·lícules Nomadland i The Father, el compositor italià que torna a Catalunya amb un àlbum nou sota el braç, Underwater, que és el primer disc només per piano que Einaudi publica en 20 anys. Avui el presenta el Portaferrada del Festival de Sant Feliu de Guíxols. Quan passen 2 minuts de les 9 del matí, temps als esports. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Precisament ara que estàvem en latituds de Girona, doncs bé, ara ens hi anem perquè el Barça vol tancar, com abans millor, el quart fitxatge de l'estiu i ja ha començat els contactes oficials ja amb el Girona per la incorporació d'Oriol Romeu. S'espera que sigui una operació que es tanqui relativament aviat en els pròxims dies perquè Xavi vol Romeu a la gira pels Estats Units, que ja comença la setmana que ve.
Sí, sí, el mateix dimecres comença. El que falta per aquest fitxatge és desencallar el que el Barça ofereix a canvi. El Girona demana 6 milions pel traspàs i les sessions de Pablo Torre i Nico González. Amb el primer no ha de tenir problema. El jugador veu amb bons ulls anar al Girona per foguejar-se una temporada més a primera. El segon ja és més difícil, bàsicament perquè té ofertes d'altres clubs. El que tenen clar les parts implicades és que l'operació s'ha de desencallar aviat. Barça i Girona inicien pròximament les seves estades de pretemporada i els tècnics volen comptar amb la majoria de les peces que començaran la temporada.
En tot cas, el Barça haurà de pagar el Girona pel fitxatge d'Oriol Romeu, però també el que haurà de pagar és una multa, de moment, de la UEFA.
Sí, perquè l'organisme europeu l'ha sancionat amb 500.000 euros. No té res a veure amb el cas Negreira, sinó que el club blaugrana va declarar erròniament beneficis de l'exercici del 2022.
Pendents d'això, i també d'Oriol Romeu, que continua entrenant-se amb el Girona, com també ho fan i Ángel Herrera i Jan Couto, que seguiran al club.
Sí, dos fitxatges que en el fons venen a ser renovacions, ja que els dos formaven part de l'equip aquesta última temporada i Ángel signa un contracte fins al 2027 de 4 temporades, mentre que Jan Couto complirà el seu tercer any de cessió al Girona, des del Manchester City. Amb ells dos ja són ja 5 els reforços de l'equip de Mitchell per afrontar la segona temporada a primera, després de les renovacions de Gazzaniga i les arribades de Blin i Savinho.
I mentrestant, el Barça de bàsquet, el club i Nikola Mirotić acosten postures, sembla, per aconseguir la rescisió del contracte del Montenegrí.
Sí, i aquí, segons ha pogut saber RAC1, hi ha un element clau, i és que el Barça, les negociacions les han assumides executius del club que han agafat el relleu del general manager Juan Carlos Navarro i del secretari tècnic Mario Fernández. Les parts s'apropen a un acord que apunta a la setmana vinent per rescindir el ja famós contracte de 22,6 milions d'euros de Mirotić per les pròximes 2 temporades. El jugador ho vol cobrar tot, el Barça només li vol pagar el 50% com a màxim. Veurem com acaba.
Tot plegat el dia en què ahir es va presentar ja oficialment Roger Grimau, el nou entrenador de l'equip blaugrana.
En un acte molt a l'estil Grimau, senzill, proper, familiar, amb tota de cares conegudes i gent que va guanyar amb ell l'Eurolliga de París. A més, en el dia del seu 45è aniversari, Grimau va fer una pinzellada del Barça que podem veure aquest proper curs, equip que juga ràpid i que vol córrer, i deixant clar que s'ho passaran bé.
aquesta pinya que estem creant amb les dues setmanes que portem i que la farem molt més grossa, no? Com un símil casteller, jo m'imagino ja al mig de la pinya i tot envoltat, i que si es fa llenya començarem i ens aixecarem i seguirem, i evidentment ens ho passarem de puta mare quan vagi bé.
Va reconèixer que no s'esperava que li arribés l'oportunitat de ser l'entrenador del Barça en la seva primera experiència professional a la banqueta, i de cara a la plantilla assegura que encara volen reforçar la posició de 4.
Mentrestant, una de les imatges del dia és la de Carlos Alcaraz, que protagonitzarà la final somiada contra Novak Djokovic demà diumenge a Wimbledon.
Sí, és que els dos van guanyar els seus partits de semifinals, a més per la via ràpida, en 3 sets. Djokovic, el número 2 del món, defensa el títol, i Alcaraz és el líder del rànquing, que s'ha convertit en el 6è tenista espanyol en tota la història, que arriba a la final del gran slam més prestigiós del món. Això serà demà. Avui, un català disputa la final de dobles. Marcel Granollers buscarà el seu primer títol a Wimbledon fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Granollers ha arribat a la seva 5ª final a Wimbledon i s'enfrontarà a partir d'un 4:45 de la tarda a la parella Kulhoff-Skupski. A més, avui també es disputa la final del quadre femení individual, que enfrontarà la txeca Vondroušová contra la tunisiana Jaber, que ja va perdre la final de l'any passat. El partit començarà a les 3 de la tarda.
Avui, demà, finals de Wimbledon, i avui també és un dia per estar molt, molt pendent de la tele amb el Tour de França, amb una d'aquelles etapes que els experts i els aficionats no s'aixequen ni tan sols un moment per anar al lavabo.
No, no, ni gairebé no es pot ni badar, perquè arriben els dos dies grans del Tour, avui i demà, on es pot decidir bona part del mallot groc. Dues etapes als Alps francesos, començant avui per l'ascens al coll de Juplan, de categoria especial, situat al final de l'etapa, concretament a 12 quilòmetres i escaig de la meta, però a més, fins a 3 ports de primera categoria, i tot plegat per veure el duel entre Pogacar i Vingegaard, que ara mateix està més viu que mai. Ahir Pogacar va atacar i s'ha situat a només 9 segons de Vingegaard en una etapa que va guanyar el polonès Kwiatkowski. Avui, doncs, etapa de 152 quilòmetres entre Annemasse i les Portes du Soleil. Començarà a 2:45 de la tarda.
I acabem amb natació sincronitzada, perquè la catalana Iris Itió disputarà aquest matí la final del solo tècnic al Mundial, que es disputa al Japó.
I que va arrencar ahir divendres, la catalana va quedar 7ª en la classificatòria. Aquesta final la disputarà juntament amb Elisa Ozoguina a partir de 10:45 del matí. Per cert, fa una estona, la també catalana Emma Garcia, juntament amb Denis González, s'han classificat per la final del duet mix amb la millor puntuació a la preliminar.
Les 9:07. Gràcies, Pol. Fins ara.
Gràcies, fins ara.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
El preu Lidl és... el millor preu.
Nectarina per 1,49 al quilo, t'estalvies un 34%. Tan fresc com es conserva el menjar amb la nostra envasadora al buit Silvercrest per 24,99. Lidl, marca la diferència.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
A Instituts Odontològics cuidem activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata. Demana la teva primera revisió gratuïta a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Reservar els teus llibres de text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles...
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Cort Inglés Ponés.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca platen un de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 10. Estamos defendiendo la lengua regional y la lengua nacional. Y lo que estamos haciendo es oponernos al imperialismo catalán.
Semana que ve hi ha una gran movilització per a dir-li que sí, que estan en la institució, però que no representen al país.
La ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales, eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente.
És una autèntica vergonya. Òbviament que el ministre Marlaska haurà de donar explicacions com no pot ser d'una altra manera.
En aquest cas és la constatació també d'aquest PSOE immòbil, que no ha estat capaç, doncs, per exemple, de burxar i de netejar les clavegueres de l'Estat.
Tots els recursos del gobierno más progresista de la història a disposició per acabar amb tots nosaltres.
Les 9 i 11 minuts, a aquesta hora arrenquem tertúlia, o temps de tertúlia, al costat de l'Antonio Baños. Com estàs, Baños? Bon dia. Què?
Que fas allò de que quan estàs mastellant...
Mira, però llevamos 500 anys, no ho veus. Sí,
no, perquè estava mirant...
Però, no. Baños, però com no te n'has assabentat,
ja? Catalunya, aquí tenim unes teles...
El Carles tenia punxada una cirera ara mateix, estupenda, esperant si li dono pas o no.
Aquí tenim unes teles, i surt Risto Mejide, d'allò que feia fa 20 anys.
Per què surt Risto Mejide aquí ara? No ho entenc. Bé, és igual.
I he pensat, encara fa això?
I t'ha agafat aquí, amb la boca plena cirera. I pensant en el Risto Mejide.
I jo que...
No? Bon dia,
que
bon
us miro, jo us miro a tots, a veure qui té la boca plena. I,
hola, i jo que no la tinc.
Ah, no et saludo. Ara, si te l'omples, jo et saludo.
Exacte. Vull dir que així menjat, perquè menjat.
Oh, i tant. Home, és que tenim una safata de fruites que us he de dir que... És excel·lent, una vegada més.
Bueno, és impressionant.
Està ajudant a l'inici del dissabte, que està sent un inici dur.
A més, saludable, saludable, sí, sí, vitamina,
sí, massa saludable. Bisquet. Igual una mica, massa, una mica de bolleria industrial.
Sí, però tu et queixes i vinc a omplir la boca de fruiteta. Bueno, ja que està aquí. Ja que està aquí.
Perquè és de franc.
Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Va, ja et deixo que pujo.
No sé, perquè
és que és un senyor que ara mateix, de veritat, l'hauríeu de veure, eh? Té alçat...
Un palillo
ja. Un palillo amb una fruita punxada esperant que
una cirera, si no ho faràs.
És que sí, ja està. Fet. Què tal, Joan Serra, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu també tens palillo, però ja veig que...
Però encara no hi he arribat.
Ah, bueno,
t'has posat massa lluny de la safata.
No, estàvem dient que costa perquè... Noi, hola, Martí Oliveres, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ens ho esteu posant molt difícil, eh?
Sí, això culpa meva. Sí, sí, culpa meva. Ens ho esteu posant. Sí, sí. Jo intento canviar-ho, però no em fa cas el de dalt.
Portem ja un percentatge de llits tropicals que fa preveure que superarem el rècord aquest any?
Si les coses continuen així, és probable que estiguem amb el llindar de l'any passat, o sigui, amb aquest rècord de nits tropicals que teníem a Barcelona, en el cas del Fabra, de l'Observatori Fabra. Portem tot el mes de juny amb temperatures per sobre dels 20 graus de mínim a Barcelona, però ara ja fa un parell, tres de dies, crec que la setmana passada, principis de setmana, ja vam passar dels 25 de mínima al centre de la capital catalana. Avui 25 de mínima al Raval, 24, 25 a moltes zones com les Corts, Sants, molts districtes de la ciutat, que no es baixa d'aquests 25, una cosa que fa 20 anys era puntual, i ara aquests últims estius fins i tot ho anem normalitzant.
I allò de la sequera amb aquelles pluges que vam tenir, s'ha arreglat una mica o estem encara...
Es va arreglar fins al 15-20 de juny.
Allò de la sequera, diu, és que ara també
no,
passa
perquè, agafant a mi de... No, perquè de sobte va estar parlant de sequera,
sí.
Va ploure i...
No, el que va passar amb la sequera, amb les pluges del maig i del juny, i també fins i tot inici de juliol, que va començar a ploure.
Sí,
I això va evitar, per altra banda, també això ens va ajudar, ens queixem de la calor, però va arribar tard la calor, relativament tard. Sí, o sigui,
ens vam escapar
durant un mes i mig llarg.
Sí.
El que va fer, almenys per les dades, era que augmentés de forma interessant el tema dels pantans, que no és per acabar el tema de la sequera,
això pregunto.
Però crec que sí que va anunciar l'ACA que allò que s'havia apuntalat, que és que a finals d'agost, principis
podia
de setembre...
Podia haver-hi restriccions, sí.
Augmentaven restriccions perquè entraven en emergència, com a mínim ara ja ho tiraven fins a l'octubre, novembre,
sí.
O sigui, ho tiraven com a mínim més endavant, i, va, sí. I esperant a veure si plou a la tardor.
Clar, és que teníem aquesta inèrcia de maig i juny plujós, entrem a juliol i fins al dia 5-7 encara hi ha una mica d'entrada d'aigua en certs pantans, i això s'atura fa 10 dies... perquè no ha tornat a ploure més d'algun ruixat puntual...
Ara no hi ha res previst, eh?
Ara no. Ara no. De cara a la setmana que ve, mira, avui a la tarda algun ruixat o tronada Pirineu a la banda de Lleida, anecdòtic. Molt puntual, perquè a més seran molt anecdòtics, i potser finals de la setmana que ve, 24, 23, 24, 25 de juliol, algunes tronades més meitat nord de Catalunya, però molt puntual, per tant, el juliol no acabarà de ser plujós com esperàvem que ho fos
ara
segons molts models.
Ens tornen a venir dies importants. Aquest cap de setmana potser no tant, però inici de setmana que ve és pitjor que l'inici de la setmana passada.
Sí, ho hem explicat abans, atenció, entre dilluns i dimecres, pic de calor extrem a l'interior, serà sobretot dimarts, creiem, el moment àlgid de temperatures per sobre dels 40 graus a moltes zones de l'interior. Es podrien arribar als 42, veurem si 43 graus fregant ja aquest màxim històric que tenim a Catalunya. Es veu més potent que la calorada de dimarts passat, que recordeu vam arribar a, 30, sí, 41, a Lleida, no? 41 i a Organyà. Realment està sorprenent, ho comentàvem amb companys, que la zona de la Vall del Segre entre Oliana i Organyà i la Conca de Tremp, dues zones prepirinenques, i està fent molta calor amb els últims estius.
Ah, perquè semblava que és més la plana de Lleida, no?
Sí, i continua sent així. Lleida està al capdavant, és líder, no? Té la pole position en cada episodi, però després despunta, no? Personalment em sorprèn bastant la zona d'Organyà, és molt, molt curiosa geogràficament. Doncs podríem tocar els 42 en aquella zona de cara a dimarts i dimecres. Calor desbocada, nits de mal dormir, aquestes nits tropicals i tòrrides que es mantenen amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta propera nit i matinada, o sigui que tornarem a descansar malament.
I ja vam dir que la setmana passada ja es plantejava potser estar en joc aquest rècord de temperatura, però ja hem dit que això no és estrictament ni català ni ibèric. Aquests dies està sent notícia el que està passant a Grècia, també a Itàlia. De fet, avui es porta a La Vanguardia, l'Acròpolis d'Atenes, tancada de 12 del migdia fins a les 5 de la tarda, perquè la gent se'ls desmaiava a les cues per arribar-hi, no?
Ahir 42 a l'aeroport d'Atenes.
Imagina't, 42 graus d'Atenes, no?
Però jo tinc bitllets per anar allà. O sigui...
A Grècia?
Sí.
Doncs, ara? No, jo crec que...
Molt bé, Antonio, molt bé.
No,
gràcies,
està, està molt bé perquè...
Gràcies, amics.
Perquè avui és 15 de juliol, això vol dir que entrem en la segona... A la segona meitat del mes de juliol. Hi ha una pila de gent que ens està escoltant anant cap a l'aeroport o que en els pròxims dies ho farà o que té familiars anant cap a les vacances. I hi ha molta gent que va a Grècia, a Itàlia.
Ja.
I, de fet, és Itàlia, en una illa, que és Sicília, on hi ha el rècord històric europeu, que és a 48,8 graus.
Sí, gairebé 49 a l'estiu del 21, exacte, va ser l'agost del 2021.
Avui tota la premsa, la BBC, el The Guardian, tots els mitjans britànics, comencen a parlar de la possibilitat que es bati aquest rècord també en els pròxims dies o setmanes.
Sí, tenim aquest Cerberus, aquest sistema d'altes pressions, és una dorsal anticiclònica, amb vents del sud, amb aquest anticicló d'altes pressions, que manté l'aire molt estable, tenim situació de calor en superfície, però també en tots els nivells, a 1.500, 2.000, 3.000 metres d'alçada, realment tenim temperatures molt altes en zones de muntanya del centre d'Europa ja, cap als Alps, on arribarà aquesta situació de temperatures tan altes, i el màxim entre dilluns i dimecres, però ja aquest cap de setmana Grècia, Itàlia, zona dels Balcans, ahir s'arribava als 39 a la zona d'Albània, Macedònia, 42 a l'aeroport d'Atenes, 40 en molts punts de Grècia... continuarà la setmana que ve. I és aquesta extensió que expliquem que es veuen els mapes de l'Àfrica cap al sud d'Europa. O sigui que es menja aquests colors més vermellosos, entren fins al sud d'Europa en els últims anys. I això es va veient. Per tant,
I l'altre és que deies, l'altre rècord que està en disposició de ser batut, i em sembla ja, bueno, és el rècord mundial. Que hi ha el Death Valley.
El Death Valley, la Vall de la Mort, que és a la zona de Califòrnia, als Estats Units, la temperatura màxima del 1913, no tan fiable com el registre que ara explicarem, és de 56,7, 1913. Però un registre més oficial i més recent, del 2020 i del 2021, és de 54,4. 54,4 que es podria batre aquest cap de setmana.
Imagina't, temperatura... Què deuen ser 54 graus?
I ara el Carles em deia que...
Això havia estat a Líbia, no? Que era sempre un lloc...
crec que el rècord està en aquest del, en el,
no, no, el Death Valley,
el Death Valley, no?
De fet, sí, hi ha una oient que quan ens ha sentit parlar-ne, la Neus diu, hola, jo hi vaig ser al Death Valley. Experiència Carles, digna d'explicar, eh?
Sí. Sí. Jo hi
vosaltres dos ja ho estàs.
Estat, i no em voldria equivocar, perquè no, ara faig una...
Què heu anat a fer allà?
Què hi ha allà?
No, però hi ha el recorregut, si tu fas un recorregut des de Las Vegas fins a Los Angeles amb cotxe i passes per Yellowstone, passes pel Death Valley. I ara no em vull equivocar, i potser em traiciona la memòria, però hi ha alguns forats de golf al Death Valley. Sí. Jo els he vist. I és espectacular. Tens la sensació que entres un forn quan surts del cotxe.
Allà hi ha uns plans molt, molt complicats de rescat de gent, perquè hi ha molta gent que va per lliure. I li diuen, no vagis per aquí, no vagis per allà, perquè hi ha llocs més calorosos que altres, i ho fan, i cada any hi ha una mortandat que no vegis.
És important no sortir de la carretera, diguéssim. Sí, recorregut per la carretera, bueno, aturar-te on hi hagi algun lloc per, no? Per gasolineres...
No, però hi ha també els que van per experiència. És que aquesta cosa de l'experiència al límit s'ha posat...
En el teu cas, Carles, que com va ser això?
Fa anys, però sí, ho vam fer també amb el mateix, no? Perquè havíem fet amb cotxes, amb
Las Vegas,
bueno, havíem fet el recorregut.
Sí, sí.
I el primer que ja et fa rumiar és que a l'entrada et comencen a advertir que la benzinera propera està no sé quants centenars de quilòmetres.
Ja t'imagines en una pel·lícula.
Pel·lícula de zombis. Certament és molt espectacular, eh? Més enllà d'aquell aneu a fer. Clar, és un paisatge d'aquests molt, molt extrem, sense ser un desert. No és un desert, però és molt extrem.
I viu alguna cosa, eh?
Sí. No, i a més era molt catxondo perquè feia... Bueno, era terrible, i vam parar fent-se una foto, ni que fos. Perquè, clar, no podia sortir del cotxe. I res, al cap de 3-4 minuts teníem voltors a sobre, eh?
Què dius?
T'ho juro.
Que ja venien, eh?
Bueno, perquè, ara podem explicar les vacances cadascú. Sí.
No, però ara el que estic pensant és, és el senyor que treballa a la benzinera, que em sembla, saps? Vaig a treballar.
Però jo no recordo pels, no sé què són, 300 quilòmetres, o no sé quants són.
Sí, no recordo quan, més o menys. Sí.
Una pila, no recordo entremig trobar-ne, de benzinera, jo no ho recordo.
Però el senyor igual també ja fa el paper, no?
No, però...
Però troba titulla,
Antonio. No podran, et pots passar... Arriba a casa, com ha anat el dia? No, he espantat dos o tres turistes.
Et pots passar 100 quilòmetres sense creuar-te cap cotxe, eh?
Sí.
No, però una cosa més seriosa, estem parlant de que hi ha uns rècords de temperatura i més... Estem parlant de terra, perquè l'aigua també... I estem parlant d'uns dels centres turístics del món, no? L'arribada de la Mediterrània, sí, nord i tot això. És a dir, això és sostenible, no sé que la paraula està molt rebregada, el sostenible, no? Però vull dir, d'aquí 10 anys, si la calor habitual és aquesta, igual la gent que hi viu... Ja no, estem acostumats.
Jo t'haig de dir una cosa...
No, però els mediterranis, bueno, tenim unes cases de pedra... Bueno,
jo amb els amics l'any passat...
Viure del turisme?
L'any passat vam decidir fer una ruta, que sempre fem una ruta de trekking, no? I vam anar a Cerdanya. I va haver-hi una onada de calor important quan hi vam estar. I aquest any hem decidit... destino Atlántico.
Sí, no, clar.
Claríssimament.
La massacre a l'Atlàntia i ja està.
Claro.
No, però vull dir que la gent...
No, però vaig a això que dius, d'aquests articles que estic dient que avui és gairebé portada a molts mitjans internacionals, hi havia algun article d'algú que deia potser l'Europa mediterrània està deixant de ser una destinació turística. Textualment deien això, no? Perquè, efectivament, si arribes a l'agost i estan a 45 graus, doncs...
Llavors, pregunto.
Complica.
El govern de la Generalitat, allò de l'esquí que voleu fer, esteu segurs?
Ara està parat, l'esquí.
Vale, no està parat, però bueno, ens veu donar la matraca, govern de Sanitat. I després una altra cosa. Collboni, estem segurs de més creuers,
més
avions... Esteu segurs perquè igual fots una empresa a l'aeroport i aquí estem a 50 graus i no venireu. Perquè igual la gent comença a anar a Oslo. A passar calor, no sé.
No pots comprar el discurs.
Què estàs lluny del micro?
No pots comprar el discurs que l'ampliació només és per turistes, Antonio.
No,
pel talent. Però per què és?
Cuidao, pel talent.
Home, congressos uns quants, no?
Sí, però tu creus, que s'ha d'ampliar...
Tu creus que sí?
Deixem acabar.
S'ha d'ampliar la capacitat. De vols intercontinentals.
Sí, però tu creus que els 20 milions de passatgers més... amb què s'ampliarà, seran tots homes de negocis que vindran a fer negoci a Barcelona.
No, espera, a banda del to, però tu que ets viatjada, tu no has fet escales a aeroports que són hub?
I tu t'has quedat a la ciutat on has fet l'escala? Pregunto.
No, no,
doncs ja està.
No.
Una part d'aquests 20, i no una part
llavors
gens
despreciada. Llavors que has de fer un hub perquè vagin a on?
Bueno, ja està, però
quina tonteria. Ja sí, no, un tio que ha de vindre de Malàcia a un congrés a Barcelona, si ha de parar a París 2 hores, no vindrà, perquè... Oh, He de fer una
doncs
escala
sí.
De 2 hores.
Doncs sí.
Pues que no vingui, collons, que faci un Skype, home.
Jo no sabia que parlaríem de l'aeroport.
Ja corre, ja
5 home, minuts, 5 minuts i 2 quarts de 10.
No, perquè estaria bé arguments, més enllà de...
No,
estarien bé els arguments.
Aquest és un argument. Aquest és un argument.
A veure, l'aeroport de Heathrow només és per turistes. M'estàs dient això?
No sé el que és.
L'aeroport de París però, només no, és de turistes.
Però Barcelona és Londres.
No calmeu-vos, un moment.
I aspira.
No, Barcelona no és Londres. Barcelona no és París. No. En congressos sí, però...
12 milions quasi estaven...
No s'ha fet res, nois, de
veritat. Aquests congressos que es fan, i el doble que es podrien fer... Es podrien atendre a l'aeroport de Barcelona amb unes, possiblement algunes reformes per millorar el tema dels grans avions si Reus i Girona fessin de
aeroports... Bueno, però ja vens aeroports... a la meva. Jo he parlat d'ampliar capacitat. I com he dit ampli, ja els dos ja heu saltat amb ressò. I per això us dic que estaria bé arguments més enllà de saltar amb ressò.
No, arguments són. Perquè,
l'ampliació de capacitat és una cosa. I amb això m'estàs donant la raó. No. Que cal tenir més capacitat...
No, capacitat d'operació d'uns quants avions més.
Moment, que estan parlant tots a la vegada.
I la gent es mor si fa una escala de 4 hores a Frankfurt, què li passa? El senyor de Xangai...
Però tens arguments, o és, aquest, no, és aquesta sensació?
No.
Tens tu?
No, digue'm tu, quin punyetero problema té un senyor a fer una escala...
Mira, un dels reptes que va haver de complir el mobile...
Oh!
Bueno, veus? Ja està, deixem-ho córrer. Aquests són els arguments d'Antonio Baños. Dic mobile i diu, oh, ja està. Pues seguim. Però,
vale, he aconseguit que callis.
Ja és molt. Ja està.
Escolta'm.
No discutirem
quin
més.
Problema hi ha en ja que una persona faci a París 3 hores de...
Ja està.
Ah, no, és que, perdona, el senyor de Singapur, si ha de fer una escala a París, ja no vindrà. Oix, una ciutat de 2.000 anys d'antiguitat no pot viure si no ve el senyor de Singapur. Va, és que ens esteu venent unes matraques que realment... Però si al tio li interessa vindre a Barcelona, vindrà a Barcelona.
Acaba amb Carles i ja deixem el tema perquè és que hi havia un altre tema.
És que sembla que aquest, hòstia, han de viure tots perquè ve un
però, moment,
senyor
Baños, que pugui dir algo, Carles.
D'ascensors de Malàcia i, hòstia, és que...
Moment. Tio. Vols dir alguna cosa, Carles, o no?
No cola, no et semblaria més interessant tenir molt menys vol low cost? Molt vol dir molt menys vol low cost.
Però tu no ho assegures.
És que no marxés, és que no marxés la gent de Barcelona perquè es paguen
Baños,
molt massa.
Baños, moment, que acabi.
Vale. Ja està, si l'argument és aquest, ja està.
Pues ja està.
Pues fem fora el mobile, fem fora els congressos de psiquiatria.
No, paguem més a la gent d'aquí.
Punto. No, ningú ha dit això. No.
3 minuts i 2:15.
És
que podem...
És tremendo.
Quin problema tens amb què?
No, que no pots discutir, i el to no és de discussió normal, el to ja és agressiu. Espera't un moment, escolta l'altre també.
T'escolto.
No, ja està, tira.
No, jo crec que s'ha de fer el debat aquest, s'ha de tenir en compte moltes coses.
Ja el farem.
D'entrada no ho has fet, d'entrada ja has tirat pel broc.
3 minuts i 2...
No, fem el debat.
Un segon, no el fem ara.
No siguis tan...
RAC1. En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Tens 65 anys o més? T'agrada viure el cinema en gran? Aleshores, els dimarts són el teu dia i Cinesa és el teu cinema. Vine a gaudir de les millors estrenes a la pantalla gran del cinema Cinesa per només 2 euros cada dimarts. Consulta cinemes i condicions a cinesa.es. T'esperem.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de celler Peralada. Tortuga 2021 de celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC RAC
Són 2:15, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passa un minut a 2:15 de 10 del matí, avui amb l'Antonio Baños, amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Carles Fernández i amb el Joan Serra.
Ens hem enganxat ja. On menys t'esperaves.
Sí, de veritat, la veritat teniu sí. Descol·locadíssim. Sí, sí. Mira que em pensava que podíem parlar de coses, però no aquesta. Bé, en tot cas estem en campanya electoral, no s'ha parlat de l'aeroport en la campanya electoral, pràcticament. Bueno, però sí que... No, i si ara em preguntes, t'esperaves que un dels arguments importants de la campanya electoral menys a Catalunya fos cavall fort... Trobo 14.000 abans. Sí. I és curiós que ja no és només que a Catalunya d'alguna manera s'hagi fet, sinó que ahir senties a Salvador Illa o fins i tot a Pedro Sánchez, no aduint directament a cavall fort, però utilitzant tota aquesta mena de totum revolutum al voltant de PP i Vox sobre aquesta qüestió, que per cert era d'esperar. Però les conseqüències sobre aquell cavall fort és que les subscripcions s'han disparat en les últimes hores i dies.
Jo hauria preferit que no es disparessin.
Aquí, veus? Jo tornem a estar d'acord.
Bé, ahir teníem, però aquesta nit passada, de fet, a veure si podem recuperar el primer document que sentíem de la campanya... No, no tenim el tall separat, perdoneu. Que és Abascal, aquesta nit passada, que era a Palma, dient que el que estan intentant és acabar amb l'imperialisme català. Ara mirarem de recuperar-lo d'aquí uns instants, però vaja, aquest és el punt de partida al qual s'hi ha agafat. Digues.
No, dic, la gràcia és l'argument que ha utilitzat. És a dir, volem acabar amb l'imperialisme català, que vol acabar amb les llibertats a València. Ostres, o sigui, la millor manera d'acabar amb això és traient la llibertat.
I el millor és on t'ho diu. On ho diu, això?
A Palma.
Doncs ja està. O sigui, sumar vots, anar a buscar... Tant li fot el que hagis de dir, tant li fot. És anar a generar per gratar vots. És espectacular.
Des d'aquest punt de vista, va sortir Miquel Iceta ahir amb foto, amb unes imatges també del Camacuc i del Cavall Fort, fent-ho servir també.
Vull dir, Miquel Iceta va anar una mani amb Vox. Vull dir que et sapi la boca, on un poquit. No? Sí, així t'ho dic. O sigui, com convenia, anàvem amb Vox per salvar la Unió d'Espanya. I ara, per rascar vots, la llibertat. Doncs, que et sapi la boca.
Carai, sí que anem fort.
Home, aviam, algú em pot desmentir que va anar una mani amb el senyor de Vox al costat? Vale, ja està.
Això era...
Home, que està a pi. Home, i ell i tot el PSOE.
Va, també hem de donar opció, tot i...
Bé, no,
avui estàs una mica...
Home, no, no, estàs enfadat, Baños.
Espera un moment, espera un moment. Aquella mani
sí,
no,
sí.
Era, no era un quatre amics...
Però si no vaig aplaudir-lo, no, espera't,
no,
eh?
No, vale, vale, però entens, va ser una mani no, però, molt significativa.
El PSOE sí que... El PSOE sí que ha aixecat...
Amb self-inclòs.
Ara.
El PSOE sí que ha aixecat la bandera de la censura. I intenta arrossegar tot el que hi ha al voltant del món de la cultura per intentar trobar aquest espai, no?, que li permeti combatre tota aquesta onada, no?, que estem escoltant els últims dies. Jo el que no tinc tan clar del PSOE és que aquest mateix compromís que exhibeix, no?, utilitzant la censura com un argument per presentar-se clarament com a alternativa i intentant encapçalar, no?, tot el discurs del món de la cultura, tingui exactament la mateixa determinació amb el tema de la llengua catalana. Mm. Tinc molts dubtes que sigui exactament així. Segurament, diguéssim, el moment el porta a fer això, però no tinc clar que ho faci amb la mateixa determinació que ho fa quan agafa la bandera, no?, del món de la cultura, que clarament, no?, doncs hi té un vincle molt més directe que no pas el que exhibeix. Però ho dic perquè fins i tot a les institucions, si anem a buscar l'exemple més directe, doncs el català té una presència residual i cada cop que s'exhibeix doncs queda aplacat, eh?
Abascal deia, perdoneu, que és que ara hem recuperat el tall, deia això.
Y estamos defendiendo la lengua regional y la lengua nacional. Y lo que estamos haciendo es oponernos al imperialismo catalán que pretende acabar con las libertades, no solo en Cataluña, sino en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.
Doncs això.
Ja es veu el nivell, no? La llengua regional, doncs ja està. El que passa que el PSOE li torna a passar el mateix, que és on t'anava, abans de que el Baños...
Perdona, ho estic... Sí, estàs... De veritat, estàs...
On t'anava, el PSOE, en tota aquesta campanya, sempre té la mateixa dificultat, que no pot exhibir els arguments arreu. O sigui, no pot vendre el mateix producte a Barcelona que a Badajoz, que a... no sé, que a Toledo, o que perquè... A Badajoz, doncs, no pot parlar dels pactes amb Bildu. Sí. A no sé on no pot dir que la llengua que no passa res, perquè allà li rebaten ràpidament que aquí els nens li posen pedres a les motxilles per quan ha d'anar al lavabo si no ho demanen català. I no pot dir que ha pactat amb Esquerra Republicana perquè no sé què. I clar, allà on te va, doncs ha de modular discurs. En canvi, aquest que acabem de parlar... Això ho té molt clar, diguem, el seu públic és el seu públic i és el mateix. Diguem, a Fisterre, que vas a Cadis, que a l'Empordà. És el mateix, i el mateix patró, idèntic, i sempre de la mateixa manera. Llavors, clar, el PSOE i el PSC, aquí es veuen, diguem, han d'anar molt en compte. Què passa? De que quan algun té un atac, no?, un atac de lucidesa, i en deixen alguna, llavors significa un problemón per al míting del dia següent que s'ha de fer a l'altra cantonada del país, de l'estat espanyol, que llavors l'actualitat se centra en allò. No? I Borriana ha anat passejant. Borriana ha anat passejant. I la intensitat amb què s'ha defensat, amb més falsedat o menys, amb més hipocresia o en menys, amb més foto de selfie o en menys, la hipocresia amb què s'ha defensat està d'acord amb l'espai on té d'anar. Sí. I llavors resulta que, clar, que el de Vox és que és molt espavilat. És que a veure si hi ha... Hi ha un senyor... Hi ha un senyor que és un regidor d'un ajuntament, que, escolta, que Borriana collonuda, però vull dir que tampoc no seria el centre de neuràlgic, que fa una decisió que es ven com a particular, que es ven com a particular, i acapara durant 2, 3, 4 dies la campanya electoral, i Vox ho fa servir en el sentit claríssim que ho volia fer servir, perquè això és el que li afegeix vots, i perquè pot fer el discurs a Palma, a Barcelona, a Badajoz
i a Cuenca. Per una raó, o sigui, Vox és unificador, i jo vaig estar fa poc a Cartagena, i és impressionant, a la carrer principal de Cartagena hi ha un cartell d'aquests fets en metàl·lic, no en paper, per si plou, en metàl·lic, que posa aquells 10 punts famosos, més seguretat, més tots aquells 10 punts, i la gent s'hi para perquè és un cartell enorme allà. I és el mateix que pots veure a Cuenca o que pots veure a Pontevedra.
Home, es va dir que, per exemple, a les eleccions municipals les cartes, els votants eren exactament igual, fossis Barcelona, Madrid o Badalona
igual.
O Santa Coloma de Gramenet.
No, però aquí el tema està en que Vox està fent una guerra cultural, que de fet és la mateixa guerra cultural que ja va començar el PP, però el Vox la fa més descarada, més consistent en el sentit d'estar disposat a fer això, retirar una revista, ja veus tu, d'una això com a gest, perquè el valor és simbòlic, és el que representa, el que fa, diríem, no? I el problema és que això ja va començar-ho a fer el PP i s'ha creat, certament, a tot Espanya, a gran part d'Espanya, un clima d'hostilitat molt acusada, perquè el PP ha estat construint la idea de l'enemic interior, que són, primer van ser els bascos, amb ETA i Bildu i
que tornen ara,
i ara tornen i estan no només vivint dels rèdits d'aquella construcció, sinó que intenten ressuscitar-la permanentment. El drama és que se n'estan sortint, és a dir, per què parlem d'ETA a la campanya 13 anys després que ja no hi hagués cap víctima més d'ETA.
Fins i tot amb l'oposició de les víctimes d'ETA.
Exacte, sí. Fins i tot a l'oposició de les víctimes d'ETA.
El que jo he notat aquesta setmana també és una part del País Valencià emprenyat per la imatge que s'estava donant del País Valencià, perquè evidentment el País Valencià no és només la decisió d'aquest ajuntament de Borriana, no? I ahir, per exemple, hi havia l'Anna Lluvier de l'Acció Cultural del País Valencià al Monarracó i va dir, la setmana que ve fem manifestació, veurem si hi ha una reacció, diguem-ne, tant a les Balears com al País Valencià, no? Això és el que deia.
País Valencià no és el País Valencià dels anys 90. De fet, el 20 de la setmana que ve n'hi ha una gran mobilització convocada des de la Coordinadora Feminista, però en la que ens sabem aplegar tots els moviments socials, en el que avui és la roda de premsa, i que és una gran mobilització per a dir-li que sí, que estan en la institució, però que no representen el país, perquè ells tampoc volen representar el país. No volen governar per a tot el món.
Em va cridar l'atenció aquesta frase de el País Valencià no és el País Valencià dels anys 90.
No.
Fa dos mesos quan els van a votar, sí.
No, per això tinc ganes de veure què vol dir això.
Perquè també els han votat, eh?
Però sobre la llengua i el País Valencià, una cosa jo crec que és molt important per fer la mirada històrica que ara intentaves fer, que és que la discussió sobre el català i el valencià, és a dir, la discussió sobre la llengua era una discussió any ja de lletraferits. És en el moment en què avança la transició i són les esquerres qui dominen el País Valencià, és en aquell moment en què, a més, s'identifiquen les esquerres com a catalanistes, que apareix aquestes els opcions...
Blaveros.
Els blaveros, no? Aquestes opcions espanyolistes, el blaverisme, no? Que utilitza i instrumentalitza la llengua per exercir aquesta divisió. És a dir, la divisió lingüística apareix en aquest moment, perquè anteriorment no hi havia, no? Hi havia un debat, si vols, sobre la denominació, sobre el català, sobre el valencià, com diem a la llengua, com la tractem a la llengua. Però la utilització de la divisió lingüística, que és el que fa PP i Vox, el que vam veure a la sessió d'investidura d'Amazon aquesta setmana, això ve com a reacció als governs, no? A l'impuls de les esquerres que s'identifiquen com les forces catalanistes. No?
Però està ben fet, jo... perquè ningú d'aquests, al senyor Abascal no se li acudeix dir que la llengua argentina o la llengua mexicana,
la llengua valenciana, sí.
O la llengua mexicana, o la llengua boliviana. No se li acut dir això. Però, en canvi, sí que se li acut dir la llengua regional, i sí que ell, i el votant, i els boleros, no, i tot... No, van, i, a més, va haver-hi, diguem, ciència que va dir que sí, que no, no, la llengua valenciana era llengua.
Perdona, jo recordo fa... Quan fa, perdona, que Pablo Casado va dir allò de que en Baleares no hablais catalán, sinó mallorquín, menorquín, sí, i vicenco, formenterenc...
Tu agafes un tren... i hi ha una opció de valencià.
Sí.
I agafes algun caixer automàtic i hi ha l'opció de valencià, que és un escàndol. Però jo, sobre el concepte de guerra cultural, que és una cosa que em fa... em posa tan nerviós com l'opció de l'Europol. Resulta que les guerres culturals sempre es lliuren en espais...
simbòlics.
Bueno, on hi ha la cultura.
Sí.
Resulta que, clar, a Espanya, els espais on es lliuren les guerres culturals... és un duopoli, és l'Hormiguero. Llavors, que l'esquerra porti 20 anys insistint en plantejar guerres culturals quan es plantegen en llocs on tens de perdre, perds, que és el que està passant ara. És a dir, tu dius, bueno, hem de lliurar la batalla cultural de qualsevol cosa. Però clar, és que a Espanya la batalla cultural passa per l'Hormiguero, passa pel duopoli de Transmedia... I Mediaset, i passar per, en fi, per Ana Rosa.
Però això no,
llavors,
és...
Quina batalla cultural pots fer? Sí, a la Universitat de la Complutense, no sé què.
Sí,
vale,
no.
Però al final acabes perdent perquè la cultura, diguéssim, de masses, a Espanya està en un bàndol.
Però el que estàs plantejant tu no és només això. El que estàs plantejant
no
és el desequilibri...
Jo no he vist cap batalla cultural que s'hagi guanyat.
Espera't. El que tu planteges és que hi ha un ecosistema mediàtic que és el que serveix per donar l'escenari d'aquesta guerra cultural, que a Espanya està tremendament esbiaixat, tremendament desequilibrat, tremendament desequilibrat. I aquesta primacia comunicacional de la de propietat de mitjans de comunicació que hi ha a Espanya, que és el que fa i amplifica tots aquests eslògans i totes aquestes estratègies de creació d'enemics interiors, de creació de bulos i de mentides, perquè es basa en la majoria de les vegades lo de la pedres a la motxilla. Això hi ha molta gent que s'ho ha cregut. Clar. Hi ha molta gent que s'ho ha cregut.
La bona gent de Segòvia no té per què no creure-ho.
I llavors, pues clar, aquí, però aquí el problema de fons és, molt bé, tens l'hormiguero, però si no tingués l'hormiguero, tindries l'hormiguera. O sigui, a veure si m'entens.
Sí, però vull dir, intentar lluitar en el campo del rival, que et tiren les pedres i que sobre l'àrbit és contrari, és bastant tot. Llavors, l'esquerra ha decidit que en lloc de disputar batalles d'una altra mena, lliuraria una batalla cultural. Sense valorar...
No, jo crec que l'esquerra ni tan sols s'ha plantejat fer lliure una batalla.
L'esquerra des dels anys 80... Universal, des dels anys 80. Sí. No, lliuraria una batalla cultural, sense plantejar-se que la cultura està en mans d'empreses que són de dretes. Llavors, bueno, és un poco tonto.
Però, bueno, però... Baños, què proposes? És que...
Bueno, la batalla social o una
bueno,
mena...
Bueno, pues és lo mateix.
No, no és lo mateix. És a dir, no és lo mateix fer una vaga general revolucionària que intentar que Disney faci una pel·lícula més d'esquerres.
Home, hi hauria una opció, que això lliga molt amb la campanya electoral, que jo és el que he trobat a faltar en Pedro Sánchez, que és creure't desacomplexadament la teva agenda legislativa i els teus socis. Jo crec que el principal error de Pedro Sánchez en aquesta campanya és que ha renegat de la seva agenda, o part, diguem-ho bé, part de la seva agenda legislativa i completament dels seus socis. És a dir, si tu creus que vas a una batalla oberta en un plebiscit, com és el que ha plantejat Sánchez pel 23 de juliol, contra el PP i l'extrema dreta en fase d'ascens, en canvi de cicle que es va obrir el 2015 amb les municipals en què hi va haver un canvi a molts ajuntaments de l'Estat, ho has de fer defensant el que tu has fet de forma desacomplexada.
Mira, ho tinc escrit.
I no pots anar a Onda Cero i dir que els teus amics de 40 anys estan incòmodes amb el discurs feminista perquè és de confrontació i no és integrador. Perquè si fas això, estàs comprant el relat a la dreta i a l'extrema dreta.
Efectivament. I a més estàs caient en la trampa.
I acabo. I quan tu et fa vergonya dir que has aprovat la meitat de la teva agenda legislativa amb Bildu, tens un problema. Clar. I quan fas veure que no hi ha Esquerra Republicana, tens un problema. Perquè
sobretot
al final,
per una raó, que te diré.
Tota l'agenda legislativa rellevant d'aquest mandat ho ha fet amb aquests socis.
És que depèn com et defenses, en realitat estàs caient en el marc mental de l'adversari.
Clar, és comprar el relat.
I llavors, en aquest marc mental de l'adversari, en el que tu no pots pactar amb Bildu, amb Esquerra Republicana, perquè suposadament són extremistes i van contra la unitat d'Espanya, en canvi, tu sí que pots pactar amb un partit que és antidemocràtic perquè està fent propostes que desborden la democràcia absolutament, o que l'anulen, i això no compta. Llavors, quan tu no te defenses dient jo pacto amb forces polítiques que tenen legitimitat perquè han estat escollides pels representants, i pacto, com a vegades ho diuen, però no amb la suficient èmfasi, perquè estic lluitant per portar endavant un programa progressista i, per tant, amb els socis que vulguin fer aquest programa, pactaré amb els que siguin, els que vulguin recolzar aquest programa. Llavors, què li passa al PSOE? Una cosa tremenda, des del meu punt de vista, que és que les enquestes diuen que tenen una fuga de vots, sí, cap al PP. Tenen una fuga de vots que en algunes enquestes de que hem publicat al País han arribat al 13%, que és un forat molt gran, perquè, clar, tu li sumes a tot el que està recollint el PP de Ciudadanos, li sumes un 13% de votants socialistes i ja tens la majoria. No te cal anar gaire.
S'ha acabat el partit.
Clar, s'ha acabat el partit. Llavors, òbviament, el PSOE vol sortir a taponar aquesta hemorràgia. Aquesta hemorràgia la taponen. Què identifiquen? Que són gent incòmoda amb el PSOE pels pactes que ha fet amb Bildu i sobretot pel tema de la reforma de la sedició i del tema dels indults. Però llavors què estàs dient? Quan tu
aquesta sí que és una guerra cultural.
Espera.
Que al voltant de centre pensi això.
Clar, quan tu estàs intentant fer que aquesta gent no se'n vagi donant-los la raó de que tenen raons per anar-se'n, pues el que estàs fent és la bossa més gran. La pròxima vegada no serà el 12%. La pròxima vegada serà el 14%. La pròxima vegada millor ja no pots ni fer-ho, perquè ja no podràs fer ni un indult, per entendre's. Llavors, de la mateixa manera, s'ha produït una situació molt, molt, molt extraordinària. El PP es desacomplexa dels seus pactes, es fa, els defensa, els presumeix, es desdiu com a Extremadura de la manera més vergonyosa, impressionant que puguis, i el PSOE s'acomplexa.
Hosti, és que, perdona, el tema d'Extremadura, ahir sentíem, bueno, de fet ho hem llançat aquest matí, a veure si podríem recuperar Maria Guardiola, i m'agradaria veure si podem buscar el tall original de Maria Guardiola de fa... de l'endemà de les eleccions.
No podemos pactar con quien...
Perquè és extraordinari.
Això ho sabeu?
Bueno, sí, sí. En principi és una de les...
Abans tenim dret a dimitir, eh? Maria Guardiola podia...
Sí, el tenim. El tall d'ahir de Maria Guardiola, després de ser escollida presidenta d'Extremadura amb els vots de Vox, que deia això.
El acuerdo que va a ser posible que esta investidura salga adelante no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños. Ninguna. Ni en la defensa de las mujeres, ni se da un paso atrás en el reconocimiento y las libertades de las personas LGTBI, ni se niega la violencia machista. Por tanto, dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica.
Dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica, diu...
Que la va imprimir ella.
La mateixa la persona...
La pancarta està impresa perquè la va encarregar ella, llavors els hi va deixar.
Jo, de veritat, jo he sentit... Vull dir, sento ahir el document aquest i penso...
No, el cinisme...
M'ho esteu dient de veritat.
Sí, definició pancarta... de cinismo, esto.
Però jo la pregunta, ja sé, vosaltres sabeu de quin...
De quin peu calço.
De quin peu calço.
Però, de l'aeroport.
Sí. Però realment...
No hi tornis, Carles.
Catalans.
No hi tornis. Que ja havíem sortit
catalans,
i ja no se'n recordava.
Catalans, catalanes. Realment, això és el més a l'esquerra que pot anar a Espanya. Perquè, o sigui, ja...
Però...
No.
Només mira. Falta que vinguis a proposar la revolució.
No. Estic asturat... m'empalto amb la gent d'Extremadura, de Múrcia i tot això.
Pobres.
És a dir, els països van d'esquerra, dreta i tal, però, hòstia, Espanya, això era una cosa socialdemòcrata i Podemos era una mica socialdemòcrata, una mica més, però tampoc era el partit trotskista. No. I el que plantejava aquest govern i el que no ha fet, però el que es plantejava era una agenda, diguéssim...
Home, raonable, a veure...
Oi? Estem d'acord? Bueno, raonable.
Fins i tot tímida en alguns aspectes.
Exacte, tímida, però bueno, raonable.
Sí,
i...
sí, sí.
Però fins i tot això ha acabat en que te vote chapote. És a dir, el màxim que pot arribar a la cultura política, La cultura política vol dir l'Hormiguero, els partits, tot. És a què... Irene Montero sigui el pitjor del món i el més radical, perquè llavors estem en un país que sociològicament sempre és quan fan enquestes diu que és de centre-esquerra, però ja.
Jo ja fa dies que rumio que mentre es plantegin les campanyes electorals amb clau antiga de tot, de programa, aquest és el principal.
Aquest és un tema també.
Perquè
què vols dir en manera antiga?
O sigui que tinc un programa. Hi ha moltíssima gent que aquestes eleccions, jo estic convençut, que vota per una o dues coses. El pagès, perquè, doncs, no sé, algú, pel tema del regadiu i no sé què, perquè jo, Carles Fernández, tinc una finca no sé quin lloc i no la puc regar perquè no puc fer un pou, perquè els que defensen l'ocell de no sé què, de no sé quant, doncs, tal. Aquest, un. L'altre que vota perquè, efectivament, el Carles Fernández no pugui fer el pou perquè hi ha l'ocell. L'altre que vota, però que voten per... no vota per al programa del PSOE, per al programa de Sumar, per al programa de... sinó que es voten per qüestions molt concretes. Aquesta setmana passada estaven pendents d'Europa, si s'aprovava o no la llei aquesta mediambiental, la directiva que canviarà, que tal. Llavors, aquí ja ens pot passar el que ha passat a Holanda. A Holanda surt un partit de pagesos que... Sí. En conjunt, jo no m'atreveixo a dir que siguin negacionistes mediambientals, el que passa que el que veuen és... Jo, fins ara, he estat visquent de granges, de tal, i ningú ve a donar-me una solució. El que em diuen és que he de tancar i m'he d'arruïnar. Llavors, davant d'això, és que hi ha el canvi climàtic i morirem tots. Sí, sí, ja, d'acord. Però jo tinc uns fills, i llavors la gent vota per això. I surt un partit de pagesos a Holanda que treu un resultat bastant impressionant i que es situa en aquesta òrbita. Jo vull pensar, perquè soc
de tarannà, allò d'intentar-ho. Vull pensar que els votants de Vox no compren tot el paquet de Vox. No el compren. I que quan escolten el senyor Rajoy que les coses que no importen, esto de los trans, esto de los derechos de los animales, pues no compren tot el paquet. Però, ja, però és que saps què passa? Que, hòstia, ens apugen no sé quin impost més tal, això m'afecta a mi, directament, a la meva economia personal, a la meva situació personal, a la dels meus fills, a la tal, i jo això no puc permetre. Per tant, jo voto aquest senyor perquè, deixeu-me dir, no sé, el que sigui, no, perquè podré encendre el llum totes les hores.
I la Unidad d'Espanya continua sent una idea molt central, a la cultura política espanyola.
I llavors ens trobem, de nou, torno una mica al mateix, no? El PSOE en la contradicció de que no pot vendre obra de govern, passa complexa per vendre l'obra de govern, perquè depèn on la ven, és una sagnia còsmica.
Sí. Però ha baixat la inflació, vull dir que podria vendre coses
sí, però
sòlides.
Depèn no, escolta'm.
Però sí. quan el acaben que discursivament hi estic d'acord, però estratègicament, des de la mirada del partit d'ara, no s'aguanta, en el sentit de que tu no pots anar a fer un discurs a Sòria del PSOE dient que, hòstia, que los pactos con Bildu han ido bien, que los pactos con...
Perquè
surts del míting i has perdut, pues no sé, un 10% dels votants o un 15%.
Aquest govern podria exhibir allò que abans es deia inflació, economia, és l'economia estúpida? Ara l'economia no ha sortit.
Totalment, però sí
podria exhibir xifres obertes i podria exhibir una gestió. Escolta'm. Diguéssim, mira, que jo no soc de...
Però, de nou,
PSOE, però, vull dir, la de nou gestió que l'ha fet...
L'economia té els seus ritmes i tu tens una inflació que baixa tal, però al final el tomàquet val una pasta. Sí. Quan el vas a comprar.
Bueno, jo crec que el que s'ha...
Perdoneu, 5 minuts i les 10, un segon. Mila, és que ara m'ha anat a buscar els talls perquè els hem trobat. Vale. Sí, per poder comparar Maria Guardiola d'un
dia i un altre. A veure si ara anirem a fer les fuentes originales i ara farem periodisme. Ara que ningú fa.
Portem
100
anys. Ara.
Ara que fem guerra cultural, va, ves tu, i vols anar a
voler ser exacte amb les coses. Val, això és ahir, no? El que hem sentit abans, perquè pels oients que no s'incorporin, això és la nova presidenta, bueno, això, és la presidenta Maria Guardiola, no, presidenta, el que sentirem és la presidenta d'Extremadura amb els vots de Partit Popular i Vox, Maria Guardiola, ahir després de ser escollida.
El acuerdo que va a ser posible que esta investidura salga adelante no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños. Ninguna. Ni en la defensa de las mujeres, ni se da un paso atrás en el reconocimiento y las libertades de las personas LGTBI, ni se niega la violencia machista. Por tanto, dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica.
La pancarta apocalíptica. Això ahir que era 14 de juliol, no? Doncs 24 dies abans, 20 de juny, deia això, Maria Guardiola.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Crec que l'exercici de cinisme de la nova presidenta d'Extremadura és dels més grans que he vist mai.
I florits, perquè ho fa... Amb...
Tenia Raúl Antonio, que és que es pot dimitir. Sí,
s'hagués convertit en una icona, eh?
Es pot dimitir.
I s'hagués convertit en una icona, eh?
O una pastada, diguem.
No, jo crec que la gent... Això s'ha perdut.
No, però...
Tu dimiteixes i als 4 anys guanyes. Perquè és tan estrany dimitir i mantindre una ideologia que jo crec que Guardiola dimiteix i...
Ui, 4 anys. 4 anys ves de saber què passarà. Aquest és el càlcul que fa un polític.
No, però tu, vull dir, si tu vols tindre una carrera política, sí. Tu vols dir, bueno, avui me'n vaig sabent... Bueno, Pedro Sánchez va estar expulsat pel PSOE i ell va dir, bueno, aquesta expulsió em va bé, agafar el cotxe, me voy por l'hostal i mira ara.
2 minuts i a les 10, deixeu-me res, 2 minuts de publicitat, un segon.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Parlem.
Tot i que 9 de cada 10 espanyols consideren la vista com el seu sentit més valuós, només un de cada 3 es fa una revisió periòdica. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, això és raonable?
No gaire, sobretot després dels 40. Igual que ens fem revisions mèdiques anuals, per què no ho fem amb la visió?
Els nostres exàmens visuals són personalitzats i molt complets i detecten a temps possibles alteracions visuals i de salut ocular.
Per això l'eslògan d'Òptica 2000 és "Els teus ulls s'ho mereixen, oi?". I on us podem trobar?
Als centres del Corte Inglés. Així, els clients es beneficien de tots els avantatges que ofereix el centre, com amplis horaris, pàrquing, paga amb la seva targeta...
I, a més, ara s'ha d'aprofitar la promoció 2x1.
Exacte.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït només del 15 al 17 de juliol. Conforama.
El preu Lidl és el millor preu.
Nectarina per 1,49 al quilo, t'estalvies un 34%. Tan fresc com es conserva el menjar amb la nostra envasadora al buit Silvercrest per 24,99. Lidl, marca la diferència.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals de